Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Bon dia, us parla Alfonso Reig, benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. 7 autocars, 5 organitzats per l'Assemblea Nacional Catalana, més un de Poboleda i un altre que sortirà de Prades i en el que viatjaran veïns de la zona nord del Priorat, partiran el proper 11 de setembre cap a Barcelona per prendre part de la concentració convocada en motiu de la Diada, concentració que es preveu multitudinària. El debat sobre la independència i l'estat català propi està més candent que mai i avui afegirem algunes reflexions del diputat al Parlament per Solidaritat, Alfons López Tena, que impartia dijous una xerrada a Falset. Són alguns dels temes que us tenim preparats per avui, uns temes amb els que obrirem l'informatiu. A banda d'aquests, però, n'hi ha d'altres dels que us en fem 5 cèntims en titulars. Comencem! El Priorat segueix despertant l'interès d'altres destins turístics. Els darrers en passar per la comarca per veure què s'hi fa han estat una delegació del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce de Màlaga, que han marxat força sorpresos. Relacionat amb el turisme, aquest cap de setmana es presenta a peu pels camins del vi i l'oli. En època de verema, la festa és a Poboleda, amb la festa del vi i la verema a l'antiga, que enguany arriba a la 14a edició. Sentirem el president de la DEOCU Priorat, Toni Alcobé, valorant la importància d'esdeveniments com aquests i d'altres que s'organitzen al llarg de l'any a les viles de la DEOCU. I de la DEOCU Priorat a la DEO Montsant, que el passat dissabte va servir unes 4.500 degustacions a la Rambla Nova de Tarragona, en una fira en la que hi van prendre part 24 cellers i que tenia l'objectiu d'arribar al consumidor final. Diumenge s'entreguen els premis del concurs literari de poesia i narrativa, un certamen que enguany arriba a la 21a edició. S'hi han presentat uns 80 treballs, entre els que se n'han trobat a falta més dels escolars de la comarca, fet que planteja a l'organització que alguna cosa està fallant. El Falset inicia demà diumenge la temporada, ho fa abans que la resta d'equips comarcals en competició, tant en futbol com en futbol sala. A banda de centrar-nos en la pilota, també parlarem de la cursa de muntanya Vila de Falset. Set autocars, 5 organitzats per l'Assemblea Nacional Catalana, més un de Poboleda i un altre que sortirà de Prades i en el que viatjaran veïns de la zona nord del Priorat, partiran el proper 11 de setembre cap a Barcelona per prendre part de la concentració convocada en motiu de la Diada. Des de la coordinació territorial de l'Assemblea al Priorat es mostren molt satisfets per la implicació de la gent i per la tasca que han estat duent a terme en els darrers mesos. Sentim Roger Terrades.
La resposta que hi ha hagut en l'organització d'autocars jo diria que ha sigut molt bona, perquè jo no sé pas a quina vegada se'n haurà de fer baixar 7 autocars des del Priorat en una manifestació a Barcelona o en un acte a fora de la comarca. Per tant, jo crec que és positiva la feina que s'ha fet amb la col·laboració de moltes persones que si no fos per ells no haguessin pogut arribar on hem arribat, evidentment.
Des que Priorat per la independència, la territorial de l'Assemblea Nacional Catalana a la comarca es va constituir, s'ha presentat a una quinzena de poblacions, comprovant que la voluntat de molts prioratins de voler pertànyer a un estat català propi ha anat en augment. Així ho ha copsat Roger Terrades, coordinador de l'ANC a la comarca.
Jo crec que sí, és dir, el sentiment hi era, però moltes persones de vegades, per moltes raons, doncs allò, aquella expressió tan clara, jo voldria però no ho veig possible, amb tota la situació que estem vivint ara, ha fet que totes aquestes persones ara ja ho vegin possible. I aleshores, evidentment, la resposta de la població és molt esperançadora i t'anima quan estem fent tot aquest treball, que vegis que la població respon i connecta perfectament amb el que li estàs explicant, malgrat que plantegin dubtes i malgrat que plantegin preguntes, perquè malament aniria si no fos així.
Apuntem finalment que la manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, que es preveu multitudinària, s'iniciarà a les 6 de la tarda. Ho dèiem a l'inici, el diputat al Parlament per Solidaritat Catalana, Alfons López Tena, va estar dijous a Falset, on de la mà de Falset Acció va oferir la xerrada Catalunya cap a la independència. Minuts abans passava pels nostres estudis i li preguntàvem precisament en quin punt s'està en aquest camí cap a la independència que ell demana. Sentim què ens deia López Tena.
Som en un moment ja molt avançat, si comparem amb fa 3 anys, fa 5 anys, fa 10 anys. Està clar que no hi ha cap opció per Catalunya i per tirar endavant que la independència, això ja està assumit per no hi ha ningú que defensi que es pot millorar la situació dins d'Espanya, com fa uns anys sí, fent un nou estatut, per exemple, i això va molt marcat per el fracàs del nou estatut i per tot el que això va suposar a Espanya. En segon lloc, perquè n'hi ha una mobilització popular cada vegada més ampla, la pròpia manifestació de fa dos anys, tot el procés de les consultes, en el qual la gent s'organitza, molt de base, molt participatiu, sense cap mena de control per part de ningú. I el que ens falta, i és el que s'està ara avançant, és que això tingui una representació institucional, perquè el cadavall i la independència es fa, perquè hi ha un poble que es posa endavant, i que es posa endavant, que es posa en peu, i que des del govern, com a conseqüència d'haver guanyat unes eleccions, es forma un govern de transició a la independència que culmina amb una declaració d'independència.
López Tena també feia una reflexió de com la situació econòmica actual ha avivat en els darrers temps la voluntat de molts catalans de voler un estat propi. Per a ell és un argument molt important, però que no té sentit sense d'altres factors.
Molt per fer estudis, per fer programes, per estudiar les coses a fons, és quan s'ha vist exactament quina és la situació dels catalans dintre de l'estat espanyol i exactament quina seria l'alternativa si no estiguéssim en aquesta situació. I per tant, allà ja són dades, que ahir també té aquesta importància. És a dir, ja no parles en termes de sentiments, sinó que parles en termes de discussió sobre el que Espanya ens roba, com estaríem millor en matèria de pensions, que la Seguretat Social, estant en Espanya, les pensions estan en risc, mentre que en canvi a Catalunya independent estan plenament garantides, quines són les infraestructures que fan falta i que Espanya no les fa, en fi, tot allò que és objectiu i que davant d'això els partidaris de l'autonomia o els partidaris d'Espanya en general a Catalunya no tenen arguments. Mentre que, en canvi, el pur sentiment queda curt. Sense sentiments no es fa, eh? És a dir, no dic que això sigui, que la qüestió econòmica sigui la qüestió cabdal. La qüestió cabdal és la dignitat.
Pel que fa a la situació econòmica de Catalunya, Alfons López Tena criticava propostes com el pacte fiscal o la agenda pròpia que ha posat damunt la taula Convergència i Unió, afirmant que són impossibles, que només serveixen per entabanar els ciutadans. D'altra banda, he preguntat per la transcendència que pot tenir la manifestació del dia 11 a Barcelona, a la que animava tothom a participar-hi. El diputat afirma que és molt important, però que no deixa de ser un pas més.
El dia 12 no passarà res, perquè aquestes coses no passen d'un dia per un altre, però sí que amb això empenyem s'hi va fent. I també una altra cosa essencial és el vot. El vot, que és la cirereta del pastís, eh? Perquè l'importa és l'altre. L'importa és la mobilització i el que importa és convèncer cada vegada més gent. Per això, si no es manifesta amb un vot i amb que es forma un govern perquè està legítima pel poble per dur Catalunya a la independència, no arribarem a la independència. O sigui, la independència no l'aconseguirem contra el govern de la Generalitat. L'aconseguirem sent els independentistes els que estiguem en el govern de la Generalitat legitimats pel poble popular per obrir un procés d'independència. Com està passant ara a Escòcia, o com en el seu moment va passar a Noruega, o com en el seu moment va passar a Montenegro, els exemples a tot arreu, en una situació democràtica, perquè no estem parlant de que n'hi hagi amb una democràcia limitada com la democràcia espanyola, però no hi ha una cosa clara. Ells no poden, des d'Espanya el que no poden és prohibir les eleccions.
Per últim, López Tena apuntava als nostres micròfons que la gent no ha de tenir por a la independència de Catalunya, ja que les amenaces que es llencen i es llençaran des d'Espanya són mínimes i sense fonaments. Per últim, i per tancar informacions al voltant de la Diada, ens n'anem al passat dilluns, quan es complien 269 anys de la mort de Joan Barceló Carrasclet. El col·lectiu independentista del Priorat homenatjava el guerriller amb una marxa de torxes que va sortir des de la plaça de la Quartera i va finalitzar al castell de Falset, escenari de lluita i repressió durant molts anys. L'acte va comptar amb la lectura d'un manifest que va voler posar de relleu com segles després de la mort de Carrasclet encara hi ha repressió i manca de justícia social, com en els atacs a la llengua catalana o les recents retallades de drets bàsics, per citar-ne algun exemple. La marxa de torxes de dilluns era un dels actes organitzats pel CIP i el casal Pere Joan Barceló Carrasclet de cara a l'11 de setembre. Ahir divendres va tenir lloc una xerrada sobre el Carrasclet i la guerra de successió, a càrrec de l'historiador Jaume Borràs. Canviem radicalment de tema. Una delegació del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce de Màlaga va visitar dimecres la comarca del Priorat, tot interessant-se pel seu model de desenvolupament turístic i agroalimentari. Els representants de Guadalhorce van iniciar l'estada al Consell del Priorat, on se'ls va fer una exposició del model de desenvolupament comarcal. Després van conèixer de primera mà l'experiència d'alguna casa rural i de diversos cellers, tant de la DEOCU Priorat com de la DEO Montsant. El president del Consell, César López, valorava l'interès que segueix despertant el Priorat.
La valoració d'aquest tipus sempre ha de ser positiva. Si venen aquí és per algo, perquè ho han sentit, ho han llegit, o algú els hi ha explicat, i llavors són una gent que estan molt interessats, estan a la Sierra del Guadalhorce, que està a uns 20 minuts de Marbella i de tota aquella zona. O sigui, que allí tenen un potencial turístic terrible. El que passa que, pel que ells ens han dit, que estan molt atrasats amb l'aspecte de turisme, ells, no la Costa del Sol. I tot el que s'ha fet amb senderisme i totes aquestes coses, perquè ells també diu que tenen senders allà, perquè és una zona muntanyosa, i volen imitar-ho. O sigui, més no sabem en quin tipus. O sigui, els han vist molt interessats i molt satisfets del que hem vist.
A banda d'aquestes impressions positives, els representants de Guadalhorce van marxar sorpresos perquè rere el potencial turístic de la comarca no hi ha ni grans empreses ni grans poblacions, sinó tot el contrari.
Primer, els hi ha sorprès que aquí hi haguessin dues denominacions d'origen. Això els ha sorprès bastant, en quant al vi. També els ha sorprès els pobles tan petits que hi ha aquí i la poca quantitat d'habitants que hi ha amb tot el Priorat. I després també els ha sorprès les bodegues, que siguin clar, ells estan acostumats a bodegues de per allà baix al sud, que són bodegues que fan milions de botelles i aquí això no existeix. I llavors això també els ha cridat molt l'atenció.
L'interès del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce se suma al de la regió francesa del Pic Saint-Loup o al d'empresaris de la ruta del Vinot de la Rioja a la Besa, que ja van voler conèixer in situ les estratègies turístiques que s'han plantejat i es plantegen a la comarca. En època de verema, la festa és a Poboleda, amb la festa del vi i la verema a l'antiga, que enguany arriba a la 14a edició. Un any més, una vintena de cellers de l'ADO Cupriorat disposaran els seus punts de tast als baixos de les cases pairals perquè els visitants puguin degustar i adquirir els darrers vins produïts. Aquesta festa és una de les moltes jornades que es duen a terme a les viles de l'ADO Cupriorat al llarg de l'any i que tenen una finalitat molt concreta. Ho explica Toni Alcobé, president de l'ADO Cup.
Són actes que surten del propi sector, de cada poble, i l'objectiu principal és que tota la població del Priorat doncs, s'avingui amb el vi, a ensalçar-lo com el gran producte que ens ha posat en el mercat i en el món, no? En el mapa vitivinícola mundial. I això és molt important. A banda, doncs, tots aquests actes serveixen perquè el consumidor final conegui la comarca, conegui la gent que fa el vi, conegui els viticultors, conegui les finques on s'elaboren els vins, i vegin que hi ha molta dificultat a l'hora de produir uns grans vins en aquesta zona.
D'entre tots els actes que s'organitzen als pobles de l'ADO Cupriorat al llarg de l'any, la Festa del Vi i la Verema a l'Antiga de Poboleda és un dels més arrelats i un dels que té més atractiu per als visitants.
És un acte molt entranyable. En principi, a primera hora del matí es va el tros a Bermà amb les portadores antigues, tots vestits de catalans, bueno, d'època. I aleshores tota la gent que puja de fora és una festa que li agrada molt. A banda doncs, de veure la tradició ancestral que tenim aquí a la comarca en relació amb el vi, doncs, també poden provar tots els nous vins que hi ha i veure com ha anat evolucionant la comarca.
Ahir al vespre, a 8:15, la Festa del Vi la Verema a l'Antiga arrencava amb un acte previ, un recital poètic i tast de vins. Avui continuava amb la Verema a l'Antiga, dinar, exhibició castellera, correfoc i ball. En relació a aquesta informació, apuntem que el president de l'ADO Cupriorat, Toni Alcobé, és un dels convidats a l'Espai 100 anys fent vi, avui a partir de les 2. També ho dèiem en titulars, unes 900 copes es van despatxar el passat dissabte a la Fira del Vi Montsant a la Rambla, que va tenir lloc a Tarragona. Això suposa unes 4.500 degustacions servides per part dels 24 cellers de l'ADO Montsant que van ser presents a la fira. Més enllà d'aquest balanç numèric, però, la valoració que en fa el president de l'ADO Montsant, Jaume Domènech, se centra en que els objectius que es plantejaven inicialment, és a dir, enfortir la imatge de marca Montsant i apropar els vins al consumidor final de Tarragona, es van complir.
La valoració és positiva. El que l'ADO volia i els cellers volien és arribar als seus clients, que en aquest cas són els consumidors, i per tant aquest contacte directe ha estat important i molt fluid. Per tant, hi ha que agrair a tota la gent de Tarragona que hagi sortit al carrer, hagi vingut a conèixer els que no coneixien i els que ens coneixien propers als estands de Montsant. I bueno, hi ha que dir que se van servir al voltant de 5.000 degustacions, per tant això ha estat enormement positiu i crec que també el dia ens va acompanyar, no va ser un dia excessivament calorós i totes les coses han anat a favor.
L'ADO Montsant ven a Catalunya un 25% de la seva producció anual i pretén que aquesta quota de mercat augmenti en els propers anys fins al 30%. Per aquest motiu insistirà en les fires de vi exclusives de l'ADO, com la del passat novembre a Barcelona.
Sí, és un dels objectius. Un objectiu important és arribar a la gent, al consumidor, que és el nostre prescriptor més important, i després també, evidentment, fent un acte de presència a totes les capitals catalanes, tenim pendents Lleida i Girona. Per tant, això també ens ajuda, intentarem que això també sigui un motiu més per poder augmentar la quota de presència al mercat català.
Apuntem també que des de l'Ajuntament de Tarragona ja han obert les portes a la DEO Montsant per tal que repeteixi la iniciativa. Deixem el vi i anem a l'avellana perquè Unió de Pagesos adverteix que la davallada de la collita d'avellana serà d'entre el 40 i el 50% de mitjana, tot i que, evidentment, variarà en funció de les zones, les varietats i la tipologia d'explotació. La previsió de reducció de la collita se situa molt per sobre del 10% que va anunciar el Departament d'Agricultura a començaments de juliol. Segons Agricultura, la collita passaria de les 15.500 tones del 2011 a les 14.000 del 2012, una variabilitat que el departament considera pròpia d'aquest conreu. Tanmateix, a la vista de la situació actual, per a Unió de Pagesos, l'estimació d'Agricultura ha quedat molt curta. El sindicat considera que la collita no arribarà a les 9.500 tones. Tot i que es pot trobar a les llibreries des de principis d'estiu, no és fins avui dissabte que tindrà lloc la primera presentació de la guia A peu pel priorat del vi i l'oli. La guia, obra de l'escriptor Toni Orensans i del fotògraf i geògraf Rafael López Monné, amb pròleg d'Eduard Ponset, descriu tot un seguit d'itineraris per la comarca, itineraris que enriqueix amb històries diverses. Ho ens explicava el propi Toni Orensans.
Si no una guia que et posa damunt de la taula determinades històries que et poden fer més agradable el viatge, si és que t'interessa el viatge, si és que t'interessa, diguéssim, saber històries del camí, no? En el fons és una mica el que passa, no? És a dir, quan tu viatges a un lloc, per norma general, vols saber coses del lloc. Els camins no són una excepció en aquest sentit, no? És a dir, els camins pels quals passem no són trossos de terra en els quals no hi ha passat res. Els camins del vi, de l'oli, del priorat, són camins que estan plens d'història, perquè al fons eren les carreteres del segle XIX, del segle XVIII, eren les carreteres, eren els llocs on passaven les coses, no? On hi havia bandolers, on hi havia aventures, on hi havia amors, on hi havia conflictes. En certa mesura, el llibre pretén això, que anar més enllà i que no sigui només xafar camins polsosos.
La presentació d'avui dissabte serà a Gratallops a les 6 de la tarda. Serà, però, una presentació curiosa, ja que els autors conviden la gent a fer una passejada per les vinyes del poble. A banda d'aquesta, una presentació més formal la faran el 20 de setembre, en aquest cas a Reus, al Centre de Lectura. I demà diumenge s'entreguen els premis del Concurs Literari de Poesia i Narrativa, un certamen que enguany compleix 21 edicions. Es donaran a conèixer, per tant, els guanyadors en les diferents categories: El Salvador Estremifà, el millor poemari; l'Amadeu Pi se calla, la millor obra en prosa; i El Priorat, adreçat a les obres dels escolars de la comarca. En total han entrat a concurs una vuitantena de treballs, entre els que se'n troben a falta més dels nens i joves del Priorat. Ho diu Anton Vidal, president del Centre d'Estudis, que juntament amb l'Associació de Jubilats organitzen el certamen.
Pues no ho sé, jo suposo que aquí van voler introduir l'escola com a mitjà de filtre perquè les coses doncs anessin una mica bé, i això ha fallat. És a dir, no ha donat el resultat que esperàvem que tingués. Jo no dic que sigui culpa ni de l'escola, ni dels crios, ni de l'organització en general, no? El que passa és que, doncs, enguany s'haurà de revisar, aviam, perquè la presentació de les obres infantils i juvenils no acaben de tirar endavant.
L'acte de lliurament de premis, aquest diumenge a 6:45 de la tarda, al Teatre L'Artesana, es clourà amb Paraula i Sentiment. Es tracta d'una composició poètico-musical de Jaume Calatayud, guanyador d'un dels premis de l'any passat, i Vicente Monera, una composició que repassa l'obra d'escriptors com Segarra, Foix, Espriu, Martí i Pol o Salvador Estremifà.
Els esports.
Obrim una finestra a l'esport amb el Joan Jarque i la cursa de muntanya i l'inici de la temporada del Falset. Joan, bon dia.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. Aquest dimarts 11 de setembre i des de fa ja 6 anys es disputa la cursa de muntanya a Vila de Falset. Vora 300 persones prendran part a la sortida, ja sigui en el recorregut curt de 13 km i un desnivell positiu acumulat de 650 metres o en el recorregut llarg de 22 km i un desnivell de 1.150. Totes dues curses mantenen els itineraris per tercer any consecutiu. El motiu, la impossibilitat d'obrir camins nous en la zona per on passa la cursa, o Ho explica Ronald Fargas, un dels organitzadors.
Hem intentat buscar alguna variant, però és molt difícil. Així com fa 3 anys enrere vam poder obrir camins nous, l'any passat i aquest vam intentar treure una part petita d'asfalt. Sí que es fa el camí, que és cap a dalt on hi ha el polvorí, darrere de les torres, però ens ha estat impossible, no hem pogut trobar cap alternativa. De fet, sol és aquest tros. Ja ho saps que és aquí una mica, i a part també hi ha molta terra allà, doncs ens vam obligats a mantindre el recorregut.
Pel que fa a la neteja de camins, els organitzadors han hagut de respectar els períodes de tancament dels espais per on passa la cursa, i no ha estat fins als darrers dies que un cop obtingués el permís corresponent s'hi han pogut posar mans a l'obra. Així doncs, tot estarà perfecte per al dia 11, gràcies a la tasca dels molts voluntaris que col·laboren en l'organització de la prova.
L'èxit d'aquesta cursa és de totes les voluntàries i tots els voluntaris que ens ajuden a que aquesta cursa tiri endavant. També amb l'ajuda de l'Ajuntament de Falset, dels que estem any rere any, però sobretot les voluntàries i els voluntaris que han fet que aquesta cursa vagi endavant. I per això enguany, no sé si els participants han accedit a la pàgina web, hi ha un esment, i enguany volem fer un esment molt, molt, molt especial amb una persona que ha estat cada any ajudant-nos, i enguany, per de gràcia, ens va deixar, que és l'Isidre.
Apuntem, finalment, que el tret de sortida de la cursa, que forma part del circuit de les Terres de l'Ebre, serà a les 9 del matí. Abans del dimarts i de la cursa, l'actualitat esportiva passarà pel terreny de joc del Falset Esportiu. Estarà la temporada a casa davant la Unió Astorga, diumenge a les 5 de la tarda. Veurem si el Falset és el de la mateixa temporada i és capaç de lluitar per estar al capdamunt de la classificació, com ja va fer l'any passat. El Falset arriba al primer partit després dels 5 amistosos. D'aquest només n'ha perdut un, n'ha empatat un altre i n'ha guanyat 3, amb rivals com el Móra la Nova, el Morell i el Salou. Sort al Falset en aquest inici de campionat a la tercera catalana. Pel que fa a la resta d'equips comarcals en competició, el Porrera, en futbol, encara no sap quan començarà la Lliga, ja que de moment el seu grup de la quarta catalana està per concretar-se. Amb tot, a Porrera no hi faltarà el futbol enguany. Pel que fa al futbol sala, el Pradell iniciarà la seva participació a la preferent catalana el proper 23 de setembre. Més tard, ja a l'octubre, ho farà el Marçà a primera divisió i el Capçanes i el Poboleda a la segona. I amb aquest repàs tanquem el capítol d'esports de Ràdio Falset. Tornem d'aquí a 7 dies. Bon cap de setmana!
El temps.
Donem pas ara a l'Enric Massip i a la previsió del temps, que ens seguiran acompanyant aquesta temporada aquí a l'informatiu. Enric, endavant.
Estem en una setmana en què la situació meteorològica pràcticament ha estat molt tranquil·la, i també en una situació en quant a temperatures ja més normalitzades, tot i que hem tingut alguns dies frescs, que ara ja ens troben normalitzades per l'època de l'any que ens trobem. Els dies d'aquest cap de setmana es mantindrà la situació poc més o menys igual, en tot cas pujaria lleugerament les temperatures dintre d'una moderació, i en definitiva res transcendent, perquè la monotonia meteorològica dominarà el panorama. Poden aparèixer alguns núvols baixos a primeres hores del matí a les zones més properes a la costa, però cap a l'interior els cels estaran clars, un tant enterbolits per calitges, però res més transcendent. En definitiva, una situació tranquil·la, molt agradable, amb temps calor durant les hores centrals del dia, però ambient una mica fresc ja durant la nit. Res transcendent, monotonia meteorològica absoluta i tranquil·litat també absoluta durant tot aquest cap de setmana. I en quant a efemèris, hem destacat que tot el dia com avui, però de l'any 1733, una intensa pluja afectaven el riu Guadiantín, a l'Andalusia, provocant estralls a les seves riberes.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I escoltant les efemèrides de l'Enric Massip i com es presenta l'estat del cel per als propers dies, anem tancant l'informatiu de Ràdio Falset. Seguirem amb vosaltres de dimarts a dissabte cada setmana i ininterrompudament fins al proper mes d'agost. Sabeu també que a qualsevol hora ens trobareu a la nostra pàgina web radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Res més, us ha estat parlant Alfonso Reig, gràcies per la vostra atenció i fins dimarts. Passeu molt bon cap de setmana de Santa Càndia.